dia, són les 8, arrenquem aquí al matí a Ràdio Estel. Ara mateix hi ha 20 graus a la ciutat de Barcelona, els mateixos que tenen a Tarragona. A Girona n'hi ha 18 i a Lleida 15. A Mollà i a Balaguer, cap a l'interior de Catalunya, una miqueta més de fresca, no gaire més, 14 graus. Avui és un dia en què el sol guanyarà terreny al llarg del matí, però aquesta tarda les tempestes seran, atenció, localment fortes a Girona i al sud de Tarragona. En general, la calor afluixarà. De seguida us ho explicarem. Avui és divendres, sí senyor, 17 de setembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I el dia comença amb tres noms propis. El primer, José Luis Escrivá, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, té un acord en nom del govern per augmentar el salari mínim. És un acord amb els sindicats que la patronal no secunda i que augmenta aquest salari mínim en 15 euros mensuals. D'aplicació immediata, retroactiu ja, per tant, per aquest mes de setembre. Davant les dificultats econòmiques i socials, en la sortida de la crisi per la pandèmia, tot euro serà insuficient. Els empresaris no estan a favor ara d'aquest augment. Veurem si el desacord acaba passant factura en d'altres negociacions molt importants que encara estan obertes, com la pròrroga del zero. El segon protagonista és Mario Draghi. El seu govern, l'italià, ha pres una mesura expeditiva i polèmica. A partir del 15 d'octubre, tots els italians hauran de presentar el passaport Covid per anar a treballar, tant al sector públic com al privat. L'única alternativa serà o bé presentar un test negatiu, i cal tenir present que fer-los de manera recurrent per anar a treballar és una important inversió econòmica, o bé un certificat que la malaltia s'ha passat de manera recent. Qui no compleixi no podrà ser acomiadat, però sí que podran multar-lo. I tot això per què, us preguntareu? Doncs bàsicament perquè el govern italià vol incentivar la vacunació, sobretot entre els joves. A Itàlia, ara mateix, un 75% dels italians s'ha vacunat. I el tercer protagonista és Ahmed Nasser El Alaoui, el jove de Badalona que denuncia que la seva germana petita, de només 13 anys, ha patit una agressió racista i islamòfoba al metro i demana ajuda per si algú va gravar els fets amb el telèfon mòbil i ajudar-lo en la seva denúncia. Avui escoltarem el seu testimoni. Posem en solfa el dia i comencem amb el temps i amb el trànsit. Li fem un cop d'ull al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. El sol s'imposarà aquest matí a molts punts de Catalunya, a diferència de jornades anteriors. Aquestes últimes hores ha plogut, ho ha fet de matinada, a punts del Maresme, també comarques del litoral de Tarragona, però al llarg del matí tindrem força clarianes. Això permetrà que a migdia el sol llueixi a bona part de Catalunya, només amb alguns núvols poc importants cap al nord, però de cara a la tarda els núvols creixeran amb molta força a les comarques de Girona, també comarques del sud de Tarragona, on hi haurà ruixats i tempestes. Les temperatures avui una mica més baixes que les jornades anteriors i de cara al cap de setmana dos dies molt contrastats, perquè dissabte les precipitacions seran pràcticament generals, podran afectar qualsevol indret, i en canvi de cara a diumenge l'ambient serà una mica més assolellat.
I ara anem cap al RAC per saber com se circula les carreteres catalanes. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem parlant d'un accident que hi ha hagut a la C31 a Santa Cristina d'Aro, deixa un quilòmetre i mig d'aturades en sentit est per anar cap a la platja d'Aro. I també hi ha hagut un altre accident a Vilanova del Vallès, deixa aturades a la BD-51-59, on es dona pas d'alternatiu en aquesta via. Pel que fa a la resta de carreteres, hi ha retencions habituals a la corona de Barcelona, sobretot les rondes que van molt carregades en sentit Llobregat, tot i que també hi ha retencions en sentit Besòs. També per la Pota Sud hi ha retencions a la B23, són 3 quilòmetres a Sant Feliu, també fins a Esplugues, que va carregada aquesta via. A la A2 són 5 quilòmetres a l'altura de Cornellà i també 3 quilòmetres a la C32 a Sant Boi. Pel que fa a Barberà, l'AP7 va carregada en tots dos sentits de la marxa i això també deixa cues a la C58 a l'altura de Ripollet i també va carregada aquesta via des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
El salari mínim pujarà 15 euros mensuals ja des d'aquest setembre. Així ho han acordat el govern espanyol i els sindicats amb un pacte que deixa el salari mínim en els 965 euros mensuals. L'acord s'ha fet sense el vistiplau de la patronal, que creu que no és el moment i que la mesura no permetrà crear nous llocs de treball. Itàlia obligarà a tenir el passaport Covid per anar a treballar. La mesura obligarà tots els ciutadans, tant si la seva feina és al sector públic com al privat. Entra en vigor el 15 d'octubre i té per objectiu augmentar la taxa de vacunació. Esquerra i Junts per Catalunya mantenen la tensió interna al govern un cop passada la taula de diàleg. Les últimes hores, Aragonès s'ha reunit amb Puigneró per exigir-li lleialtat, que no repeteixin desplantades com la de la taula de diàleg, i li ha tornat a oferir de ser-hi si Junts escull membres del govern. Catalunya començarà a vacunar amb la tercera dosi addicional a les residències la setmana vinent amb la vacuna de la Covid. La mesura ja s'aplica a persones trasplantades o en tractaments amb immunosupressors. Gairebé 4.000 persones ja han rebut aquesta tercera dosi de la vacuna a Catalunya. Espanya multiplica per 4 el nombre d'alumnes repetidors de curs a l'ESO respecte a la mitjana de l'OCDE. En el futur immediat es preveu que la posició espanyola millori, no per rendiment acadèmic, sinó perquè l'última reforma de la llei d'educació permetrà passar de curs amb una o dues assignatures suspeses. Detingut a Madrid aquesta nit el sospitós d'haver matat la seva parella a La Corunya. Passa l'endemà que el Parlament Europeu aprovi que la violència masclista sigui un delicte greu comunitari, obligant tots els estats a regular-lo. I pel que fa als esports, el Barça tanca la temporada passada amb unes pèrdues de més de 480 milions d'euros. En una reunió aquest dijous, la Junta Directiva no només ha tancat l'exercici anterior, també ha aprovat un pressupost per aquest any de 765 milions.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
És mig quart de 9 del matí. Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari, si el consulteu en la seva versió digital, valdrà la pena aturar-se en algunes informacions. Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
Comencem. El Tribunal Constitucional prepara una sentència per anul·lar el tancament del Congrés durant el confinament.
Els jutges volen deixar sense efecte els acords del Congrés pels quals es va limitar l'activitat parlamentària entre el 14 de març i el 13 d'abril de 2020. Segons el Constitucional, amb aquesta aturada es van reduir les possibilitats de control parlamentari. Ho fan després que Vox presentés un recurs. Ho explica Josep Maria Brunet, al País.
I els hotelers de Barcelona alerten del risc de decadència de la ciutat i denuncien que cada vegada està més desordenada i més bruta.
El gremi reclama tornar a l'orgull de fa uns anys i lamenta el no a tot, com l'ampliació de l'aeroport o l'Ermitage. Amb aquesta situació, el sector, molt perjudicat per la pandèmia, augura una recuperació difícil que no arribarà fins al 2023. La notícia la signa Sara Sanz a La Vanguardia.
I un de cada 10 joves abusa de les pantalles i utilitza internet de manera compulsiva.
Un informe del Ministeri de Sanitat conclou que un 6% de la població de 14 a 18 anys pateix un trastorn potencial pels videojocs. El 26% de les persones que pateixen un possible trastorn dediquen de mitjana més de 5 hores al dia a jugar. És el tema del dia al periòdico.
8 i 8 minuts. Repassem les notícies d'aquest divendres. El govern espanyol i els sindicats acorden un augment de 15 euros del salari mínim interprofessional. Així, el sou mínim pujarà fins als 965 euros en 14 pagues des d'aquest mateix mes de setembre. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, assegura que l'objectiu és que aquesta xifra segueixi pujant.
Creo que en el gobierno existe una posición muy coordinada y centrada, que es la que se le ha presentado a los agentes sociales y que tiene que reflejarse, yo creo que, en una senda en iniciar la senda que debe llevarnos a cumplir el objetivo de legislatura en el año 2023 de que el salario mínimo se sitúe en el 60% del salario medio en la economía.
Aquest és un acord a mig camí. El govern de Sánchez havia proposat un augment de 12 euros, mentre que els sindicats reclamaven que es paguessin 19 euros mensuals més. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Han d'acabar de signar els augments per als anys 2022 i 2023. En aquest cas, a partir de l'1 de gener de l'any 2022, el salari mínim pujaria fins als 1.000 euros i el 2023 s'aprovaria un augment per arribar al 60% del salari mitjà a Espanya.
Tot i així, la patronal espanyola s'ha oposat a aquest principi d'acord, que encara s'ha d'acabar de tancar, com explicàvem. Sobre aquest augment del salari mínim i de com afecta les empreses catalanes la pujada continuada del preu de la llum, en parlarem avui amb Antoni Abad, que és president de la patronal catalana SACOT. Què n'ha de dir? L'escoltarem en directe al matí a Ràdio Estel. I el govern preveu començar a vacunar els usuaris de les residències amb la tercera dosi de la vacuna de la Covid a partir de la setmana que ve. Salut ja ha començat els preparatius després que aquest dijous la Comissió de Salut Pública hagi aprovat aquesta mesura.
Aquesta decisió s'ha pres perquè amb l'envelliment el sistema immunitari perd força i les vacunes poden tenir menys eficàcia. Es tracta d'afegir una dosi més a la pauta de vacunació, igual que ja s'està fent amb persones trasplantades o que han rebut tractaments immunosupressors.
I Itàlia serà el primer país europeu que demanarà el passaport Covid per anar a treballar. A partir del 15 d'octubre, tots els treballadors, tant del sector públic com del sector privat, estaran obligats a estar vacunats o bé a presentar un test negatiu o un justificant que confirmi que fa poc que han superat la malaltia. Amb aquesta mesura, el govern de Mario Draghi pretén incrementar l'índex de vacunació al país.
A Itàlia, el certificat s'anomena passi verd i ja s'exigeix per entrar a espais públics tancats. Per qui no acati la norma, el govern italià té preparades sancions que van des dels 600 euros als 1.500. Alguns sindicats s'han queixat que els treballadors es vegin abocats a pagar per treballar perquè el cost dels tests són molt elevats. La mesura també genera tensions dins del govern italià.
I a França, 3.000 sanitaris no vacunats ja estan suspesos de feina un cop ha entrat en vigor l'obligació de dur la vacuna al sector sanitari. El govern francès explica que la majoria d'afectats per la llei de la vacunació ja han demanat hora per anar a vacunar-se. El ministre de Salut francès també explica que hi ha hagut desenes de renúncies.
A més de treballadors d'hospitals, la mesura també afecta a residències, cuidadors, bombers o personal d'ambulàncies. Precisament, un dels hospitals amb més treballadors suspesos el trobem a Perpinyà, on 100 professionals han sigut suspesos de la seva feina per no haver-se vacunat contra la Covid-19.
I atenció amb aquesta dada, la meitat dels sanitaris estan en risc de patir un trastorn mental per la pandèmia. Des de la Fundació Galatea expliquen que l'acumulació d'estrès i la falta de vacances de l'estiu ha provocat una situació molt complicada entre les plantilles dels centres sanitaris.
En una entrevista al programa Punt i Seguit de Ràdio Estel, el psicòleg clínic i director de la Fundació Galatea, Toni Calvo, ha alertat que amb l'estabilització de la pandèmia s'estan incrementant certes patologies entre els professionals com són l'ansietat, la depressió o l'estrès posttraumàtic. Calvo també denuncia que afecta el personal sanitari la poca solidaritat davant de la pandèmia.
Aquesta reacció a vegades en contra de les vacunes o en contra d'aquesta realitat de la pandèmia irrita a uns professionals que tenen els números, tenen l'evidència, estan veient com fins i tot gent vacunada doncs, que pot infectar-se del virus, doncs evidentment no ho passa tan malament com aquells que no estan vacunats. Tot això també contribueix a aquesta situació, com deies, de frustració, de ràbia, diferent a la por dels primers moments de la pandèmia, dels que ara estem en una situació, com dèiem, de cansament, de frustració, de ràbia i d'un cert escepticisme, no?
Per cert que el Procicat prorroga 7 dies més les restriccions actuals contra el coronavirus. L'únic canvi serà per a les colles castelleres, com vam explicar.
Les trobades socials no tenen límit de gent i tot i que es recomana que no superin les 10 persones, els actes i cerimònies civils o religiosos tampoc tenen límit d'aforament. Als bars i restaurants es podran ajuntar un màxim de 10 persones per taula a l'exterior i un màxim de 6 a l'interior.
Esquerra i Junts per Catalunya mantenen les discrepàncies sobre com s'ha d'abordar el futur de la taula de diàleg. Això manté el clima de tensió que s'ha creat en el si del govern, sobretot després que aquest dijous el president de la Generalitat, Pere Aragonès, li hagi tocat el crostó al vicepresident Jordi Puigneró durant una reunió que van mantenir els dos alts càrrecs a Palau. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El president de la Generalitat considera inacceptable que es tornin a repetir situacions com les que s'havien vist els dos últims dies quan Junts per Catalunya va tirar pel dret i va decidir que ni el propi Puigneró s'hauria de negociar. Segons fonts de presidència, Aragonès li va traslladar aquest malestar a la reunió que van mantenir els dos alts càrrecs, en què també li va demanar lleialtat a l'acord de govern. Però des de Junts per Catalunya no van fer massa cas de l'advertiment perquè van seguir posant llenya al foc, dient que quan Pere Aragonès es va seure a la taula de diàleg no ho va fer com a representant del govern de Catalunya, sinó que ho va fer únicament com a dirigent del seu partit, d'Esquerra Republicana.
La resta de partits també hi han dit la seva sobre la trobada entre Sánchez i Aragonès. Els comuns consideren que la foto de la taula de diàleg va deixar un sabor agredolç perquè el govern hi anava afeblit. Jéssica Albiach, que emplaça Aragonès a decidir si vol continuar amb un govern que no comparteix estratègies.
Perquè no podem tornar a tindre un altre govern trencat. No podem tornar a tindre un govern dividit. I menys ara, quan en una taula del diàleg ens estem jugant les noves conquestes per Catalunya, nous drets per Catalunya, després de tants anys de bloqueig i de paràlisi. Per tant, el president Aragonès ha de decidir fins a quan. Fins a quan pensa seguir endavant amb aquest govern que està dividit, fins a quan anem a tindre un govern que no comparteix les principals línies estratègiques de la legislatura, com és la taula del diàleg.
I des de la CUP, la diputada Eulàlia Reguant critica la manca de preparació per a la taula entre els dos socis del govern català.
No, jo diria que la trobada d'ahir només va servir perquè Junts per Catalunya i Esquerra es tiressin la taula pel cap. No tenien cap agenda política per la taula. No sabien fins 24 hores abans qui assistiria a la taula. No tenien cap horitzó polític de tensió amb l'Estat.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Adquireix el bitllet combinat de Rodalies per gaudir de Halloween a Port Aventura i Ferrariland fins al 14 de novembre. És l'opció ideal per gaudir d'un dia al parc temàtic. Tren més entrada, al mateix preu que l'entrada al parc. Entra a rodaliesdecatalunya.cat i a renfe.com i consulta en tots els detalls.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
És un quart de nou del matí. Espanya té 4 cops més de repetidors a l'ESO que la mitjana dels països que integren l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, països com Estats Units, Corea del Sud o Colòmbia. Això representa gairebé el 9% dels estudiants que hi ha a Espanya a l'ESO. És la taxa més elevada de tots els països d'aquesta organització.
Espanyola és 4 vegades més elevada que la mitjana d'aquests estats. La llei Salà, l'última reforma educativa, permetrà passar de curs amb una o dues assignatures suspeses. Per aquest motiu, es creu que es puguin retallar distàncies i que Espanya no ha sortit tan mal parada en aquesta fotografia.
Els Mossos d'Esquadra creuen que Martínez Ezequiel Álvarez es va suïcidar hores més tard d'haver matat el seu fill en una habitació d'un hotel a Barcelona a mitjans del mes d'agost. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. L'inspector Josep Navarro ha confirmat en roda de premsa que el cos trobat aquest dimecres a l'entorn de l'aeroport del Prat era el de l'home que es buscava des del 24 d'agost. També ha explicat que la unitat aquàtica va donar l'avís de la troballa del cos sense vida d'una persona que estava penjada dalt d'un arbre en una zona de difícil accés.
Va fer saltant, encara falta determinar, però és impossible fer l'accés pel canal. Llavors, la hipòtesi que tenen els investigadors és que va fer saltant tanques, apartant bardisses i arribant al lloc de fets.
Només trobar el cos ja es treballava amb la hipòtesi que fos Ezequiel, però l'estat en què es trobava no permetia identificar-lo. Amb les empremtes dactilar han pogut corroborar que es tractava d'ell. Navarro també ha explicat que no s'ha trobat cap indici que l'individu, sense antecedents policials ni penals, hagués planificat ni la mort del fill ni el seu suïcidi posterior. Tampoc n'han trobat cap que indiquin que ell volia abandonar el país, malgrat que l'última vegada que se'l va veure va ser a l'aeroport.
I denuncien una agressió islamòfoba i racista a una nena de només 13 anys al metro, a Barcelona. El portaveu de l'associació Joventut Multicultural Musulmana, Ahmed Nasser El Alawi, ho ha denunciat a les xarxes.
El jove ha explicat a les xarxes que l'agredida és la seva germana petita. L'atac va passar a la parada de metro de Bac de Roda, de la línia 2, dimarts a la tarda. Nasser ha demanat ajuda a les xarxes per trobar imatges i testimonis dels fets que els ajudin en la denúncia que volen presentar a la policia.
Aquest divendres entrevistarem l'Ahmed aquí al matí a Ràdio Estel. Serà als vols de les 10 del matí. I l'agressor d'una dona que treia llaços grocs a Barcelona accepta una pena de 2 anys de presó. Es compromet a fer un tractament per la prevenció de conductes violentes i també un programa d'acceptació de la diversitat.
La Fiscalia de Delictes d'Odi demana gairebé 3 anys de presó en considerar que es tractava d'una agressió agreujada per motius racistes, ja que la víctima és d'origen rus i l'agressor li va dir frases atacant el seu origen. Els fets van passar l'estiu del 2018, en un moment de màxima tensió pel procés independentista català.
I ho dèiem en començar, la policia ha detingut aquesta nit a Madrid l'home sospitós d'haver mort la seva parella a La Corunya. Això l'endemà que l'Eurocambra, el Parlament Europeu, hagi aprovat que la violència masclista es consideri un delicte greu. És el primer pas perquè els crims masclistes i contra el col·lectiu LGTBI s'incorporin a la llista de crims greus.
L'informe s'ha aprovat amb 427 vots a favor, 119 en contra i 140 abstencions. El PP s'ha abstingut i Vox ha votat en contra. L'eurodiputada Diana Riba insta els estats membres a tirar endavant la iniciativa i diu que s'ha donat un missatge molt clar per part d'una gran majoria del Parlament Europeu.
El Parlament Europeu ho ha dit molt clar i ara esperem que els estats membres i els consells facin la feina que pertoca i tinguin endavant aquesta iniciativa.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Moment de repassar alguns dels articles d'opinió que trobem als diaris d'aquest divendres. Que hi podem llegir avui, Olma?
A La Vanguardia, Josep Antoni Duran Lleida no es creu que l'ecologia sigui la causa del rebuig de l'ampliació de l'aeroport, sinó la incapacitat política i la falta d'autoritat. I demana al govern espanyol i català que reprenguin el diàleg iniciat el 2019, que el govern central afronti les contradiccions amb Podem, que Madrid no s'oposen a l'ampliació de Barajas, i que el govern català abandoni el sí però no.
A l'Ara sobre educació, es lamenta que molts alumnes no acabin de treure profit del seu pas per l'educació secundària i acabin convertint-se en un llast per al sistema educatiu.
El diari destaca que, tot i que a l'Estat s'hagin fet més hores de classe que en molts altres països durant la pandèmia, això no ha frenat el fracàs escolar i reclama que hauria de ser una qüestió d'Estat i una prioritat per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa.
I el Punt Avui insisteix que la renovació del CAC, l'òrgan supervisor dels continguts dels mitjans públics de la Generalitat, és urgent i necessària.
El diari explica que hi ha més d'un centenar de càrrecs institucionals que porten molt temps caducats i que els partits catalans haurien de desencallar aquesta situació si no volen ser comparats amb els espanyols i el cas de la renovació del poder judicial.
Va, més coses que recull la premsa editada aquest divendres a Catalunya. La falta de subministrament de matèries primeres posa en alerta la indústria del Bages.
Algunes empreses han hagut d'aturar línies de producció i estem per l'impacte a curt termini de l'ERTO previst a SEAT. Cristina Puig, directora general de Recursos Humans de la planta de Denso, exposa que no arriben matèries primeres i productes intermedis i que els pocs que arriben ho fan a preus desorbitats. Ho explica el Regió 7.
Estem explicant aquests dies que tot sovint aquesta setmana a la tarda han caigut tempestes fortes, doncs una pedregada intensa amb el mes vinyes a la Terra Alta i estan en plena verema.
Hi ha danys amb més de 2.000 hectàrees de terrenys, la majoria de vinya, però també en conreus d'oliveres i ametllers. La garnatxa blanca, varietat emblemàtica de la DO Terra Alta, estava ja pràcticament collida, així que l'afectació ha estat menor. Ho explica el diari de Tarragona.
Dels 6 millors xefs de tot el món, 2 són gironins.
Així ho han determinat els AB Chef Awards. Els guardons gastronòmics situen en quart lloc a Joan Roca i en el sisè el rosinc Mateu Cassanyes. Ho llegim al diari de Girona.
Ens fixem ara en el que passa a Andorra. Detingut un veí de Canillo per presumpta difusió i consum de pornografia infantil.
El cos de policia ha detingut una persona a la parròquia de Canillo per presumpta difusió i consum de pornografia infantil. Segons relaten les mateixes autoritats, la investigació durant 6 mesos dut a terme pel grup de delictes tecnològics ha permès identificar un home resident de 40 anys que hauria consumit i compartit massivament contingut d'aquesta mena. Ho explica el diari d'Andorra.
El govern andorrà vol tirar endavant una revisió i una revisió important de l'impost d'associacions.
El cap del govern andorrà, Xavier Espot, ha reiterat que la reforma no té com a objectiu incrementar la recaptació per compensar el deute crescut amb la pandèmia. El que es vol és evitar que un grup d'empreses acabin no tributant res en matèria d'impost de societats.
I l'escola Ágora d'Andorra suma una segona aula confinada per un altre positiu de Covid.
Una setmana després de la tornada a les aules, la incidència del coronavirus a Andorra es tradueix en 2 aules confinades completament i una amb només part dels seus alumnes aïllats. Aquest últim positiu cursa primera ensenyança, un curs en què els infants encara no duen mascareta i, per tant, un positiu implica el confinament de tots els companys.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
Repassem també la informació esportiva. El Barça tanca la temporada passada amb unes pèrdues, atenció, de més de 480 milions d'euros. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. La junta directiva de Joan Laporta s'ha reunit per analitzar la situació del club. En aquesta reunió també s'ha aprovat el pressupost d'aquest any, que s'enfila fins als 765 milions d'euros. La directiva blaugrana, a banda, també ha fixat la data de la propera Assemblea General de Socis, que serà el cap de setmana del 16 i 17 d'octubre, coincidint amb el partit contra el València al Camp Nou. L'altre acord que han pres és fer públics els resultats de l'auditoria el proper 6 d'octubre.
D'altra banda, l'Espanyol ja es prepara per al partit del Benito Villamarín d'aquest diumenge. Els blanquiblaus buscaran la primera victòria des del seu retorn a la primera divisió.
Sense aquesta victòria, l'equip entraria en una posició molt complicada. Actualment l'Espanyol és 15è amb només 2 punts. L'equip té ganes de donar una victòria a l'afició. Òscar Melendo és optimista de cara al partit d'aquest diumenge i té clar què és el que han de fer per emportar-se els 3 punts.
Yo creo que han sido pulir los detalles. Sabemos los errores que hemos cometido y bueno, hemos de ser más contundentes en el área ofensiva sobre todo y bueno, las que tengamos, sobre todo meterlas.
Precisament, el rival de l'Espanyol, el Betis, ha jugat aquesta nit el primer partit de l'Europa League.
Els andalusos han debutat en victòria davant del Celtic de Glasgow per 4-3 després de remuntar un 0-2 en contra. També s'ha estrenat aquesta nit la Reial Societat, que no ha passat de l'empat a 2 contra el PSV Eindhoven.
Qui ha guanyat per golejada i d'escàndol és la selecció espanyola femenina de futbol. Ho ha fet davant la selecció menor de les Illes Fèroe, han guanyat ni més ni menys que per 10-0.
Les noies dirigides per Jorge Vilda han disputat el primer partit classificatori pel Mundial 2023, un partit farcit fàcil per les espanyoles, que no han donat treva a l'equip local. 3 gols van venir de la mà de les blaugranes Patricia Guijarro, Alexia Putellas i Mariona Caldentey. La triomfadora del partit va ser Amayur Sarriegi, que va signar un pòquer de gols.
Va més futbol. Demà el Girona s'enfronta al Valladolid en la 6ª jornada de la segona divisió.
El partit es jugarà a 8:45 a Montilivi en un moment de mala ratxa per als dos equips. Els gironins han començat amb mal peu la temporada i porten 3 derrotes consecutives, mentre que el Valladolid arriba amb 2 partits sense puntuar. A més, el Girona no podrà comptar amb el seu tècnic a la banqueta, que està sancionat amb 2 partits. El seu lloc l'ocuparà el segon entrenador, Salva Funes.
I en vol, el Barça s'estrena a la Champions i ho fa amb victòria.
Els blaugranes, que defensen títol, van començar la competició guanyant 21-25 al Flensburg alemany. La gran actuació del porter Gonzalo Pérez de Vargas, amb 16 parades, ha guiat el triomf blaugrana.
I un apunt per acabar, motiu homenatge a l'alpinista català Sergi Mingote, que s'ha fet al CAR de Sant Cugat.
8 mesos després de la mort durant una expedició al K2, diverses personalitats de l'alpinisme i la política li han fet un sentit homenatge, on s'ha repassat la seva llarga trajectòria i ha englossat la figura del qui va ser també alcalde de Parets del Vallès.
Al matí a Ràdio Estel. La informació, ara i aquí.
L'Auditori de Barcelona inaugura aquest diumenge la nova temporada amb un concert amb el jove violoncel·lista Seku Kenneth Mason, que interpretarà un concert per a violoncel d'Edward Elgar, el músic britànic, amb 6 anys ja tocava el cello i el 2012 la BBC el va proclamar músic jove de l'any. Estarà acompanyat per l'orquestra OBC i dirigits per Duncan Ward. També s'interpretarà música de Bernat Vivancos i d'Edward Elgar. I com sempre, música per arribar al punt de 9:15. Tal dia com avui de fa 5 anys, Eric Clapton i JJ Cale van publicar l'àlbum Live in San Diego, que incluïa aquest Ride the River.
Floating down that old river, boy, trying to get to the other.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15. Avui és divendres, és 17 de setembre, el dia que ens acompanyaran en temps de tertúlia Josep Maria Martí Rigau, Lluís Foix i Manolo Milian Mestre. El govern té un principi d'acord amb els sindicats per apujar el salari mínim. Les empreses malden per pagar factures de la llum cada dia més altes, mentre la crisi mundial dispara els costos de producció. De tot això en parlarem abans de les 9 amb Antoni Abad, que és president de la CECOT. També li preguntarem per l'ampliació fallida del Prat, com ho farem amb l'alcalde d'aquesta ciutat, Lluís Mijoler. Tothom dona l'ampliació per enterrada, però diumenge es manté la manifestació convocada en defensa de l'espai natural de la Ricarda. Tot això en el programa d'avui i més coses. És divendres 17 de setembre i això és El Matí a Ràdio Estel. El salari mínim pujarà a 15 euros mensuals ja des d'aquest setembre. Així ho han acordat el govern espanyol i els sindicats amb un pacte que deixa el salari mínim en els 965 euros mensuals. L'acord s'ha fet sense el vistiplau de la patronal, que creu que no és el moment i que la mesura no permetrà crear nous llocs de treball. Itàlia obligarà a tenir el passaport Covid per anar a treballar. La mesura obligarà a tots els ciutadans, tant si la seva feina és al sector públic com al privat. Entra en vigor el 15 d'octubre i l'objectiu és augmentar la taxa de vacunació. Esquerra i Junts per Catalunya mantenen la tensió interna al govern un cop passada la taula de diàleg. Les últimes hores, Aragonès s'ha reunit amb Puigneró per exigir-li lleialtat, que no repeteixin desplantades com la de la taula de diàleg, i li ha tornat a oferir de ser-hi si Junts escull membres del govern. Catalunya començarà a vacunar amb la tercera dosi addicional de la vacuna de la Covid a les residències la setmana vinent. La mesura s'aplica ja a persones trasplantades o amb tractaments immunosupressors. Gairebé 4.000 persones han rebut ja una tercera dosi de la vacuna a Catalunya. I Espanya multiplica per 4 el nombre d'alumnes repetidors a l'ESO respecte de la mitjana de l'OCDE. En el futur immediat es preveu que la posició espanyola millori, no per rendiment acadèmic, sinó perquè l'última reforma de la llei d'educació permetrà passar de curs amb una o dues assignatures suspeses. I detingut a Madrid aquesta nit el sospitós d'haver matat la seva parella a La Corunya. Passa l'endemà que el Parlament Europeu aprovi que la violència masclista sigui un delicte greu comunitari, obligant ara els estats a regular-lo. En la votació, el PP es va abstenir i Vox va votar en contra. I en esports, el Barça tanca la temporada passada amb unes pèrdues de més de 480 milions d'euros en una reunió. Aquest dijous la Junta Directiva ha aprovat també el pressupost per a aquesta temporada, 765 milions. Tanquem els titulars amb el temps i amb el trànsit. Comencem amb la previsió meteorològica. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. El sol s'imposarà aquest matí arreu de Catalunya, tot i que a partir de migdia creixeran noves nuvolades amb intensitat, amb força, sobretot a les comarques de Girona, també comarques del Pirineu i del sud de Tarragona. I en aquí tindrem ruixats i tempestes que localment seran forts o molt forts. Per tant, altra vegada, possibilitat que en poca estona caigui molta aigua en aquest sector del país. A la resta, augmentaran els núvols. Han baixat les temperatures. Aquest matí fa una mica més de fresca, especialment a les comarques de l'interior. Les màximes una miqueta més baixes que les d'ahir, però cap a migdia farà una mica de calor. De cara al cap de setmana tindrem un dissabte amb risc de ruixats a qualsevol indret del país, localment amb una certa intensitat. Les temperatures baixaran una mica dissabte i de cara a diumenge tornarem a parlar de més clarianes, de més sol i de temperatures més baixes al matí, però un pèl més altes al centre del dia.
Gràcies, Jordi. Com ha passat tota la setmana, avui era un matí complicat per anar en cotxe. Tornem a fixar-nos en el que passa a les carreteres. Anem fins al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora comencem parlant de la C31. Tenim un accident a Santa Cristina d'Aro que deixa un quilòmetre d'aturades en sentit est per anar cap a Platja d'Aro. I també pel que fa a la corona de Barcelona hi ha més matí de retencions habituals, per exemple la C58 que va carregada amb aturades puntuals en tots dos sentits, des del nus de la Trinitat fins a Barberà en sentit Terrassa i també des de Montcada en sentit Trinitat. I pel que fa a la Pota Sud també més del mateix, aturades que comencen a la B23 a l'altura de Molins de Rei i acaben a Esplugues, i també 5 quilòmetres a l'autovia A2 a l'altura de Cornellà. També la P7 que va carregada uns 3 quilòmetres en sentit sud a l'altura de Barberà, i acabem a les rondes. Hi ha força congestió en tots dos sentits, ara amb aturades en sentit Llobregat en els trams habituals, però també en sentit Besòs hi ha 6 quilòmetres de retencions a l'altura de Pedralbes a causa d'un accident. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Mirem també què publica avui la premsa digital. L'ONU adverteix que la Covid no ha endarrerit l'avanç del canvi climàtic.
Algunes conseqüències, com el creixement del nivell del mar, ja serien irreversibles, segons l'últim informe de les Nacions Unides, que condemna el planeta a un perillós escalfament. Ho explica Nació Digital.
Hisenda investiga els comptes d'Idealista durant el 2016 i el 2017, quan va multiplicar per 9 els seus beneficis.
L'agència tributària ha iniciat una investigació sobre les societats i l'IVA d'Idealista, el portal d'anuncis immobiliaris més important d'Espanya i l'empresa més valorada del sector a escala nacional. Ho destaca Voz Populi.
I protesta de l'Associació de Veïns del Casc Antic de Ciutat Vella contra els botellots i contra el soroll.
Mig centenar de veïns a diferents punts del districte, el Raval, el Gòtic, la Ribera i la Barceloneta, han protestat davant la seu del districte just abans de l'inici de l'audiència pública aquest dijous a la tarda. Prou soroll ha estat el principal crit de queixa dels veïns, que han mostrat pancartes en contra dels botellots i l'incivisme. Ho destaca el Nacional.
Són 9:45. Aquestes són les notícies del matí. El govern espanyol i els sindicats acorden un augment de 15 euros del salari mínim interprofessional. Així, el sou mínim pujarà fins als 965 euros al mes en 14 pagues des d'aquest mateix mes de setembre. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, assegura que l'objectiu és que aquesta xifra segueixi pujant.
Creo que en el gobierno existe una posición muy coordinada y centrada, que es la que se le ha presentado a los agentes sociales y que tiene que reflejarse, yo creo que, en una senda iniciar la senda que debe llevarnos a cumplir el objetivo de legislatura en el año 2023 de que el salario mínimo se sitúe en el 60% del salario medio en la economía.
El govern espanyol havia proposat un augment de 12 euros. Els sindicats demanaven que se'n paguessin 19 d'euros de més.
Han d'acabar de signar els augments per als anys 2022 i 2023. En aquest cas, a partir de l'1 de gener del 2022, el salari mínim pujaria fins als 1.000 euros i el 2023 s'aprovaria un augment per arribar al 60% del salari mitjà a Espanya.
Tot i així, la patronal espanyola s'ha oposat a aquest principi d'acord que encara s'ha de tancar. D'això en parlarem d'aquí a uns minuts amb Antoni Abad, que és president de la patronal catalana CECOT. Què n'ha de dir? L'escoltem quan faltin 10 minuts pel punt de les 9. Més coses. El govern català preveu començar a vacunar els usuaris de les residències amb la tercera dosi de la vacuna de la Covid a partir de la setmana que ve. Salut ja ha començat els preparatius després que aquest dijous la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquesta mesura.
Aquesta decisió s'ha pres perquè amb l'envelliment el sistema immunitari perd força i les vacunes poden tenir menys eficàcia. Es tracta d'afegir una dosi més a la pauta de vacunació, igual que ja s'està fent amb persones trasplantades o que han rebut tractaments immunosupressors.
I Itàlia serà el primer país europeu que demanarà el passaport Covid per anar a treballar. A partir del dia 15 d'octubre, tots els treballadors, tant del sector públic com del privat, estaran obligats a estar vacunats o bé a presentar un test negatiu o un justificant que confirmi que s'ha superat fa poc la malaltia en entrar a la feina. Amb aquesta mesura, el govern de Mario Draghi pretén augmentar augmentar l'índex de vacunació al país.
A Itàlia, el certificat s'anomena passi verd i ja s'exigeix per entrar a espais públics tancats. Per qui no acati la norma, el govern italià té preparades sancions que van des dels 600 euros al 1.500 euros. Alguns sindicats s'han queixat que els treballadors es vegin abocats a pagar per treballar perquè el cost dels tests són molt elevats. La mesura també genera tensions dins del govern italià.
I a França, 3.000 sanitaris no vacunats ja estan suspesos de feina un cop ha entrat en vigor l'obligació de dur la vacuna en el sector sanitari. El govern francès explica que la majoria d'afectats per la llei de la vacunació ja han demanat hora per anar a vacunar-se. El ministre de Salut francès també explica que hi ha hagut desenes de renúncies.
A més de treballadors d'hospitals, la mesura també afecta a residències, cuidadors, bombers o personal d'ambulàncies. Precisament, un dels hospitals amb més treballadors suspesos el trobem a Perpinyà, on 100 professionals han sigut suspesos de la seva feina per no haver-se vacunat contra la Covid.
I atenció amb aquesta dada, la meitat dels sanitaris estan en risc de patir un trastorn mental per la pandèmia. Des de la Fundació Galatea expliquen que l'acumulació d'estrès i la falta de vacances de l'estiu ha provocat una situació que és molt complicada entre les plantilles dels centres sanitaris.
En una entrevista al programa Punt i Seguit de Ràdio Estel, el psicòleg clínic i director de la Fundació Galatea, Toni Calvo, ha alertat que amb l'estabilització de la pandèmia s'estan incrementant certes patologies entre els professionals com són l'ansietat, la depressió o l'estrès posttraumàtic. Calvo també denuncia que com afecta al personal sanitari la poca solidaritat davant de la pandèmia.
Aquesta reacció, a vegades, en contra de les vacunes o en contra d'aquesta realitat de la pandèmia, irrita amb uns professionals que tenen els números, tenen l'evidència, estan veient com fins i tot gent vacunada, doncs, que pot infectar-se del virus, doncs, evidentment, no ho passa tan malament com aquells que no estan vacunats. Tot això també contribueix a aquesta situació, com deies, de frustració, de ràbia, diferent a la por dels primers moments de la pandèmia, dels que ara estem en una situació, com dèiem, de cansament, de frustració, de ràbia i d'un cert escepticisme, no?
Esquerra i Junts per Catalunya mantenen les discrepàncies sobre com s'ha d'abordar el futur de la taula de diàleg. Això manté el clima de tensió que s'ha creat en el si del govern. Sobretot després que aquest dijous el president de la Generalitat li hagi tocat el crostó al seu vicepresident, Jordi Puigneró, davant d'una reunió que van mantenir tots dos ahir al Palau de la Generalitat.
El president aragonès considera inacceptable que es tornin a repetir situacions com les que s'havien vist en els últims dies, quan Junts per Catalunya va tirar pel dret i va decidir que ni Puigneró s'asseuria a negociar. Segons fonts de presidència, Aragonès li va traslladar aquest malestar i Junts va acabar posant més llenya al foc veient com Aragonès s'asseia a la taula de diàleg com a dirigent del seu partit i no com a president del govern.
Qui s'ha referit a aquesta taula de diàleg és el ministre socialista de Cultura i Esport, Miquel Iceta, que justament va formar part de la trobada. No ha entrat a valorar les discrepàncies entre els membres del govern català, però ha posat en valor la recuperació del diàleg.
És obvi que és un afer intern que no ens hi posem. Nosaltres volem diàleg i no volem, diríem, condicionar-lo a altres qüestions. I creiem que si de cop i volta diguéssim no, és que si no es dona aquesta circumstància ni tan sol ens assentem per parlar-ne, seria un error. I per tant, la delegació catalana l'anomena el president de la Generalitat, ha anomenat aquesta i nosaltres és amb aquesta que parlem. Nosaltres el que era important era que ens havíem compromès a transitar per aquest camí, a obrir, a reprendre aquesta via de diàleg, i això ho hem fet.
Espanya té 4 cops més de repetidors a l'ESO que la mitjana de països que integren l'OCDE, països com Estats Units, Corea del Sud o Colòmbia. Això representa gairebé el 9% dels estudiants que estudien ESO a Espanya. És la taxa més elevada de tots els països d'aquesta organització.
De fet, la xifra espanyola és 4 vegades més elevada que la mitjana d'aquests estats. La llei Salà, l'última reforma educativa, permetrà passar de curs amb una o dues assignatures suspeses. Per aquest motiu, es creu que es puguin retallar distàncies i que Espanya no surti tan malparada en aquesta fotografia.
I els Mossos d'Esquadra creuen que Martín Ezequiel Álvarez es va suïcidar hores més tard d'haver matat el seu fill a l'habitació d'un hotel de Barcelona a mitjans del mes d'agost. L'home estava penjat a dalt d'un arbre a un lloc de difícil accés.
L'inspector Josep Navarro ha explicat que no s'ha trobat cap indici de la planificació de l'assassinat del seu fill ni del seu suïcidi posterior. Tampoc cap altre indici de voler abandonar el país.
I denuncien una agressió islamòfoba a una nena de 13 anys al metro de Barcelona. El portaveu de l'associació Joventut Multicultural Musulmana, Ahmed Nasser El Alawi, ho ha denunciat a Twitter.
El jove ha explicat a Twitter que l'agredida és la seva germana petita. L'atac va passar a la parada de metro de Bac de Roda, de la línia 2, dimarts a la tarda. Nasser ha demanat ajuda a les xarxes per trobar imatges i testimonis dels fets que els ajudin en la denúncia que volen presentar la policia.
Aquest divendres, cap a les 10, en parlarem amb l'Ahmed aquí al matí a Ràdio Estel. I un darrer apunt, detingut a Madrid aquesta nit el sospitós d'haver matat la seva parella a La Corunya. Això l'endemà que l'Eurocambra ha aprovat que la violència masclista es consideri un delicte greu. És el primer pas perquè els crims masclistes i contra el col·lectiu LGTBI s'incorporin a la llista de crims greus.
L'informe s'ha aprovat amb 427 vots a favor, 119 en contra i 140 abstencions. El PP s'ha abstingut i Vox ha votat en contra. L'eurodiputada Diana Riba insta els estats membres a tirar endavant la iniciativa i diu que s'ha donat un missatge molt clar per part d'una gran majoria del Parlament Europeu.
I anem als esports. El Futbol Club Barcelona tanca la temporada passada amb unes pèrdues de més de 480 milions d'euros, Xavi.
La junta directiva de Joan Laporta es va reunir ahir per analitzar la situació del club. En aquesta reunió també va aprovar el pressupost d'aquest curs, que s'enfila fins als 765 milions d'euros. La directiva blaugrana ha fixat també la data de la propera Assemblea General de Socis, que serà el cap de setmana del 16 i 17 d'octubre, coincidint amb el partit contra el València al Camp Nou. L'altre acord que han pres és fer públics els resultats de l'auditoria el proper 6 d'octubre.
I l'Espanyol ja es prepara per al partit al Benito Villamarín aquest diumenge. Els blanquiblaus busquen la seva primera victòria des que han tornat a la primera divisió.
Sense aquesta victòria, l'equip entraria en una posició molt complicada. Actualment l'Espanyol és 15è amb només 2 punts. Òscar Melendo és optimista de cara al partit de diumenge i té clar què és el que han de fer per emportar-se els 3 punts.
Yo creo que han sido pulir los detalles. Sabemos los errores que hemos cometido y bueno, hemos de ser más contundentes en el área ofensiva sobre todo y bueno, las que tengamos, sobre todo meterlas.
Qui ha guanyat per golejades la selecció espanyola femenina de futbol davant la selecció de les Illes Fèroe? Ni més ni menys que per 10 gols a 0.
Les noies dirigides per Jorge Vilda han disputat el primer partit classificatori pel Mundial del 2023, un partit fàcil per les espanyoles que no van donar treva a l'equip local. 3 gols van venir de la mà de les blaugranes Patricia Guijarro, Alexia Putellas i Mariona Caldentell. La triomfadora del partit va ser Amayur Sarriegi, que va signar un pòquer de gols.
I acabem amb un altre punt de futbol. Demà el Girona s'enfronta al Valladolid en la 6ª jornada de la segona divisió.
El partit es jugarà 8:45 a Montilivi en un moment de mala ratxa per als dos equips. Els gironins han començat amb el peu la temporada i porten 3 derrotes consecutives, mentre que el Valladolid arriba amb 2 partits sense puntuar. A més, Girona no podrà comptar amb el seu tècnic a la banqueta, que està sancionat amb 2 partits. El seu lloc l'ocuparà el segon entrenador, Salva Funes.
Gràcies, Xavi. Són 9:45. Farem una pausa per la publicitat i en tornar. Temps de tertúlia avui amb Josep Maria Martí Rigau, Lluís Foix i Manol Emili amb Mestre, just després que entrevistem Antoni Abad, que és el president de la patronal SECOT, el dia que el govern espanyol i els sindicats han anunciat aquest acord per augmentar el salari mínim interprofessional.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, obrint les portes del cap de setmana, la música de l'aigua ens porta a escoltar la veu d'una cantant i compositora tarragonina. Necessito com
l'aigua, que aquí mai plou. L'aigua musical. Necessitava trobar-me, veure'm
la por. No necessito un any. Escoltem Nana Rolf, una jove intèrpret que inspira la seva música en el jazz, el soul i el blues i que avui ens arriba amb el fruit del seu darrer treball discogràfic, Com l'aigua. Sempre acabes fent el mateix, mira amb els ulls, no veus cap plou. Tu saps com em pateix quan veus que arriba l'or.
Necessito com l'aigua, que aquí mai plou. Necessitava trobar-me, veure'm la por. Necessito enganyar-me.
Anna Rolf, com l'aigua. És el tema musical amb l'aigua com a protagonista que avui ens porta de ple al cap de setmana.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Ahir el govern espanyol i els sindicats van anunciar que havien arribat a un acord per augmentar en 15 euros el salari mínim dels treballadors. Es situarà, per tant, ja des d'aquest mes de setembre, als 965 euros mensuals, això en 14 pagues. Aquest acord s'ha fet entre el govern espanyol i amb els sindicats. No compta amb el suport, amb el recolzament dels empresaris, que no el veuen amb bons ulls. Asseguren des de la patronal espanyola que ara no és el moment de prendre una mesura com aquesta, una mesura que, per al sector empresarial, arriba enmig d'una forta tempesta i d'altres problemàtiques afegides que estan disparant els costos de producció. Alguns els expliquem cada dia, com el que està passant amb el preu de la llum. D'altres passen cada dia, no els expliquem cada dia, però allà hi són, com aquesta crisi mundial derivada, per exemple, dels microxips que han aportat, sense anar més lluny, Seat, aquest ero temporal que hi vam explicar, però que està afectant de retruc, en realitat, a totes les empreses, també a les catalanes. D'això n'hi volem preguntar i parlar-hi amb el president de la patronal SECOT, el senyor Antoni Abad. Senyor Abad, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Sé que està a punt d'entrar en un acte, per tant no l'entretindré gaire. Agrair-li d'entrada que ens acompanyi avui al matí a Ràdio Estel. L'actualitat ens ha portat a aquest acord que van anunciar ahir el govern espanyol i els sindicats per augmentar el salari mínim en aquests 15 euros mensuals. La patronal espanyola no hi està a favor. No sé des de la SECOT com veuen aquesta mesura pactada, anunciada i que entra en vigor aquest mateix mes.
El que veiem és que s'està equivocant la punteria absolutament. Deixi'm fer una prèvia. Ahir també sabíem que el nombre de repetidors en l'etapa de la secundària obligatòria a Espanya multiplica per 4 el promig de la OCDE. Avui hi haurà dimissions perquè la situació entre el jovent és tan i tan greu, doncs a mi em sembla que s'ha d'afinar la punteria. I la punteria és que en la societat i des del govern d'Espanya s'han d'enviar els missatges que estimulin el que ens convé col·lectivament. I el missatge és que ens convenen perquè en les empreses avui, malgrat la taxa d'atur, fan falta bons tècnics, bons professionals, fa falta molt jovent que vingui de la formació professional. I el jovent que ve de la formació professional s'incorpora a les empreses a 1.500 euros al mes per 14. I, per tant, els missatges, els estímuls positius, són aquests. I és en aquesta tasca on ens hauríem de centrar tots. I en una altra de molt transcendent, que és noi, noia, estudia o tindràs un futur professional complicat. I, per tant, doncs, miri, amb el que li estic dient, em sembla que entendran que quan no prioritzem, doncs, d'acord amb les oportunitats i el que és l'interès general, em sembla que això no és el que esperem dels nostres governants.
Què suposa per això econòmicament ara per les empreses que hi hagi aquest augment del salari mínim? Ho dic perquè des de la patronal es deia això d'entrada farà que no es creïn llocs de treball. Entenc la seva reflexió, però des d'un punt de vista econòmic i ara per les empreses, en el curt termini, la seva reflexió va més al llarg i, en canvi, el salari mínim puja des d'aquest mes de setembre.
Sí, doncs això suposa encarir feines bàsiques, vol dir que el seu cost s'encareix perquè no solament són els 15 euros, sinó la cotització i el missatge que col·lectivament com a societat necessitem són uns altres, vol dir que hauríem d'entendre la part de la joventut que estigui amb aquest tipus de contracte, que doncs t'has de superar i les oportunitats hi són, i llavors el salari són uns altres, i repeteixo, en aquests moments tenim greus problemes, mirat des de la transversalitat de sectors, de falta de personal per cobrir llocs de treball qualificats.
Aquesta mesura es va anunciar ahir, aquest acord es va anunciar ahir. A les empreses els arriba aquesta notícia després de setmanes molt complicades pel que fa als preus de la llum, que estan començant a afectar directament els costos de producció de moltes empreses, també aquí a Catalunya. Estem parlant també d'aquesta crisi dels microxips que està fent que hi hagi moltes comandes que no es puguin atendre, és a dir, que s'hagi d'alentir el temps de producció i que, evidentment, a més, produir sigui molt més car. Com definir diria ara mateix la situació del teixit industrial català?
Home, doncs que està molt activa, però alhora està molt preocupada des de fa molts i molts mesos per aquest context, que hi ha una part que és clarament doncs mundial, però n'hi ha unes altres afectacions que són d'àmbit espanyol, i és clar, doncs causes de força major gravíssimes, vol dir que per posar un referent, SEAT doncs ha parat línies molts dies, SEAT ha d'ajustar doncs la seva producció a aquestes possibilitats, perquè aquí el que falten doncs són components i components electrònics, vol dir que tot això, traduir-ho en una resposta de més activitat industrial dins de Catalunya s'està fent, vull dir que parlo amb empreses mitjanes doncs que estan portant cap a Espanya, cap a Catalunya, doncs més activitat, però és que, és clar, les puges des dels nolis fins a les matèries primeres, des de la fusta a les metal·lúrgiques, doncs tot això doncs impacta, i impacta molt, però a més a l'afegit que plantejava vostè i el preu de l'energia elèctrica. Bueno, és que això és un autèntic desgavell, perquè ens impacta a tots moltíssims. Continuem no entenent que el preu diari sigui el marginal